Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, reconèixer el propi personatge. Diu Jordi Sapés, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, sobre el personatge. En prendre consciència de nosaltres mateixos, ens adonem que no cal disfressar-nos per cridar l'atenció i aconseguir prestigi, èxit o poder. Despertar és comprovar que som la intel·ligència, l'amor i l'energia que estem posant en aquesta interpretació i recuperar-los conscientment per alguna cosa més personal i creativa. És observar que ens havíem confós de rol i que érem presoners d'aquest rol. Avui parlarem d'aquest rol i del personatge, entre cometes, que interpretem i que descriuen bé a la línia de l'Antoni Blai Fontcoberta, tant Antonio Jorge Larruy com Jordi Sapés, que ens acompanyaran al programa. Continua Jordi Sapés. Per socialitzar ens han d'educar i l'educació, a banda d'inculcar-nos coneixements, aprofita per teledirigir-nos cap al personatge. Per tant, pels camins que ens han assenyalat quan érem petits, hem creat un personatge que, segons ell, negativitza el que som. I la pregunta és: com ho faig per descobrir com sóc? Com ho treballo? En Jordi Sapés comença per mostrar la seva faceta musical per recordar que la cultura, la música i l'art ens apropen a la nostra essència i que una manera de descobrir-la és dirigir l'orquestra amb els ulls tapats. Cadascú la seva, esclar. Avui en parlarem a l'ofici de viure de fins a quin punt estem interpretant o hem interpretat un personatge allunyat més o menys a la nostra essència i com podem començar a treure capes de la ceba d'aquest personatge.
Jordi Sapés. El personatge és aliè a la nostra naturalesa, artificial, inútil i nociu, i el responsable de la dificultat per mantenir-nos desperts.
Soc Joan Garriga, soc psicòleg, gestaltista, escriptor, sistèmic. Em dedico a acompanyar persones i famílies en els seus processos vitals. I bé, reconèixer el propi personatge jo crec que és una de les tasques importants en el viatge de la vida, principalment per evitar que visquem des del personatge o que ens governi o que ens tiranitzi o que ens colonitzi amb excés, i això eviti un contacte amb un lloc més silenciós, més de serenitat i també més d'amor, que seria l'essència. Així que l'essència de tots segurament en origen és amorosa, és espontània, té tendència a la bellesa, a la cooperació. Però en el nostre procés de criança, de fer-nos un lloc en el món, en la infància, per les situacions familiars amb les que ens trobem, doncs qui més qui menys doncs assumeix un rol, assumeix una funció, uns es posen de salvadors, els altres es posen de pallassos, els altres es posen d'importants, els altres de perfectes, i anem desenvolupant un personatge. I efectivament, jo crec que a la vida és important l'autoconeixement, i un d'ells és no només conèixer la nostra essència, sinó també les branques d'aquest arbre que és el nostre personatge i el tronc central del personatge, que comporta una passió principal, que comporta també unes creències significatives sobre nosaltres mateixos, sobre el món, sobre els altres. Així que sempre és benvingut tot el model que ens convida i ens facilita doncs mirar-nos més clarament al mirall, l'objectiu específic de que reconeixent el nostre personatge, prenent més consciència, clarificant-lo, entenent la seva història, doncs no necessàriament es converteixi en el tirà. Jo de vegades he anomenat que tots tenim un nen tirà i profètic, i de vegades això té a veure amb aquest personatge, que també ens ha servit, cal dir-ho, doncs, per afrontar o sortir d'algunes ferides o d'alguns malestars que tenien a veure amb la dinàmica familiar. I per això és important doncs anar deconstruint, podríem dir, tots aquests aspectes.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui el concepte del personatge amb la línia d'Antoni Blai, amb Jordi Sapés de l'EMA i Antonio Jorge Larruy. Senyors, benvinguts. Gràcies per tornar a casa.
Gràcies a
vosaltres. Heu sentit en Joan Garriga. Sí, sí, podríem escoltar molts punts de vista, no? Perquè sí, aquí, per exemple, si tinguéssim, Antonio, el punt de vista de l'Enneagrama, no? Sí. Per exemple, també aniríem a parar una visió del personatge que som, no?
Sí.
Ho dic perquè que si fóssim aquí 10 persones, potser tindríem 10 metodologies per aproximar-nos al personatge.
Sí, i jo diria que 10 visiones también punto distintas, ¿eh? Es decir, que la aproximación de Joan Garriga me gusta, me ha encantado, es decir, bueno, pues la concepción del personaje, de un personaje que hemos construido. Lo que quizá ha hecho en falta es esa noción que él apuntaba troncal, esa noción troncal, y me falta el aspecto raíz. Es decir, que ha hablado tronco y ramas, y creo que es muy importante la noción de raíz. Es decir, que hay una, ese personaje tiene toda una envoltura, que por ejemplo el Enneagrama define muy bien, pero luego está la verdadera raíz, la identificación, el vivirse como idea. Y eso es algo, supongo, que nos dará tiempo pues a poderlo desarrollar, pero que está en la misma raíz del personaje, el proceso de identificación. Es decir, cómo pasamos de esa esencia que apuntaba el amigo Joan, de esta esencia a vivir identificados con una forma particular. Es decir, ¿qué está pasando y qué sucede ahí? Y ahí hay un proceso importante a detectar con la mayor precisión posible.
¿Estás d'acord, de seguir escoltem en Jordi Sapés? ¿Estás d'acord amb el que comentava Joan Garriga, que ell creu que està bé, per viure'ns des de l'essència, saber quin és el nostre personatge?
Totalmente d'acord. Yo creo que hay que llevar ese doble recorrido, es imprescindible. El apuntar a lo que es, es decir, el camino hacia la esencia, lo que llamaríamos el despertar, el descubrimiento, el reconocer aquello que es, pero ha de venir complementado de ir desentrañando lo que no somos. Quien no camina por las dos direcciones, creo que puede incurrir en graves peligros, ¿no? Necesitamos asentar lo que somos para poder soltar lo que no somos. Pero también hemos de ver muy claro lo que no somos para afianzar lo que somos. Es un camino que ha de llevarse en la doble banda.
I en Jordi Sapés, com, bé, no és la primera vegada que em parla en aquest programa del personatge, no? Com el treballa, com el desemmascara aquest personatge en la línia d'Antoni Blai?
A veure, jo penso que estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Antonio Jorge, però jo penso que hi falta un concepte en aquesta introducció que hem fet, que és que s'acostuma a contraposar l'essència, el que som, amb el personatge. I falta un concepte aquí al mig, i falta algo que és molt important, que és la personalitat. I hem de diferenciar entre personalitat i personatge, perquè essència és el que som tots, és la nostra identitat, que és intel·ligència, amor i energia. I aquesta identitat que tots som, en cada un de nosaltres, s'expressa donant lloc a una personalitat normal i corrent, i positiva. Aleshores, el personatge és un complex. El personatge és una perversió de la personalitat. El personatge és un missatge que se'ns dona de petit, que se'ns diu que la nostra personalitat no està a l'alçada, no és la que la societat demana. I aleshores això ens fa entrar en una dinàmica de estar tot el dia pendents de si estem fent bé les coses, si les estem fent malament, ens està fent pendents de si tenim èxit, si no el tenim, si tenim reconeixement. I, és clar, no és qüestió de dir traiem el personatge per quedar-nos amb l'essència, perquè l'essència en l'existència es manifesta, però tenim una personalitat. Aleshores, ens hem de treure el personatge per quedar-nos amb la personalitat, sense complexes, sense defectes, que dèiem mai. I a partir d'aquí, fer-la créixer.
Val, I aquest procés, vosaltres, com el feu? Com convideu a fer-lo des dels vostres respectius treballs?
Sí, a mi sí, creo que es muy importante la aclaración de Jordi, porque es un tema que confunde a muchas personas. Es decir, parece que la esencia está libre. A mí me gusta más, pero bueno, es cuestión de palabras, más que personalidad, me gusta hablar de forma, ¿eh? Es decir, cada el fondo, la esencia, se manifiesta a través de formas. Ahora mismo, aquí mismo tenemos tres formas distintas, tanto en lo físico como en lo psíquico, etcétera.
Sí, vosotros, las vuestras formas con más pelo que yo, digamos.
De momento.
De momento, exacto.
Exacto,
de momento.
Sí,
de
sí.
Momento. Pues tres formas diversas, ¿no? El problema, como bien apuntaba Jordi, es identificarse. Ahora enganchamos lo que yo he dicho con lo que ha dicho Jordi. Engancharse, identificarse con la forma. Eso crea la deformación, que es lo que llamamos el ego y que a su vez está constituido por lo que denominamos el personaje, ¿no? Es esta deformación. Efectivamente es muy importante entender, no contraponer. Hay gente que considera que todo lo que toma forma es pecaminoso en el sentido, porque hay mucha gente que convierte el ego en una especie de pecado, ¿no? No, simplemente el ego es un error generado por la identificación con la forma. Por lo tanto, es importante entender que en el fondo somos uno y en la forma únicos. Ese carácter de decir, oye, tu forma es algo irrepetible, absolutamente único, y que has de vivirlo de esa manera. A nivel de fondo, de esencia, es unidad. Realmente vas despertando un principio único de vida. Te sostiene esta identidad, pero luego tu forma hay que dejarla florecer libremente, que se despliegue de una manera única, distinta. Entonces, el modo de trabajar, pues precisamente está ahí, ¿no? En el ir entendiendo cómo se produce la deformación, cómo se produce el influjo, digamos, de lo social, determina pues estas deformaciones que tienden, en primer lugar, a emitir una enorme cantidad de mandatos, prohibiciones, según un modelo de lo que la sociedad y entorno familiar considera bueno. Cómo el niño recibe el impacto de todo eso, cómo el niño va perdiendo su conexión natural con el fondo, porque tiene que adaptarse y comportarse según lo que le dicen y cómo tiene que ser, no se le respeta en lo que es, y en un crecimiento, digamos, natural, sino que se le dirige hacia un modelo. Esto va creando pues una desconexión progresiva del fondo y de la esencia, en la que el niño se siente perdido, y al final el niño se agarra un clavo ardiendo, que es el cliché, la imagen, la idea, que el exterior, encarnado principalmente por la familia, el concepto que ¿cómo le ven desde fuera? Y eso va produciendo lo que denominamos un proceso como el de identificación, que es un proceso de enajenación, vivir en ajeno. No vives desde lo que eres, sino a partir de una creencia que ha venido desde fuera. La identificación engendra inevitablemente la proyección, que es el otro fenómeno que construye el personaje. El personaje está construido básicamente por estos dos fenómenos. Los llamamos yo idea y yo ideal. Es decir, me identifico, el niño se identifica con una idea, con un cliché, con un concepto de sí mismo que no corresponde a su realidad esencial, y su realidad esencial, la grandeza de lo que somos, como no la puede vivir en nombre propio, la proyecta en el tiempo y en el espacio, en la forma de lo que llamamos el mundo, el tener, el conseguir, y en la forma de un ideal de sí mismo al que aspirar, con lo cual se construye un guión de vida. Pero el problema de base es la identificación. Y el confundirse con una forma particular que además tiene que estar moldeada según la idea que l'exterior da.
I com poden saber en aquests moments els nostres, tenir un tast als nostres oients, sí, i les nostres oients de quin personatge estan, entre cometes, interpretant des de fa dècades?
Abans de saber quin, han de veure que estan en un personatge. Després ve el veure concretament el teu personatge com està muntat. A mi m'agrada molt utilitzar una frase que diu: La identitat, l'essència, és el que som. La personalitat és el com som. I el personatge és el com no som i hauríem de ser. És a dir, aquesta última frase, com no som i hauríem de ser, ja d'alguna manera defineix el problema, no? La tragèdia. Estar tota l'estona intentant ser diferent de com ets, perquè tens la idea de que no ets, i a més t'han explicat que has d'arribar a ser. Aleshores, tot el muntatge del personatge és una espècie de croada personal per arribar a ser, per arribar a ser algú, per arribar a ser estimat, per arribar a ser poderós, és un arribar a ser. Aleshores, esclar, això ho portem a sobre des de la infància i ens hem acostumat a viure en aquestes coordenades. Aleshores, jo penso que per donar-te compte de que estàs en el personatge és indispensable sortir-ne, ni que sigui un moment. Perquè hi ha un altre punt en la consciència des del qual tu pots observar això. D'aquest sortir-ne en diem despertar. Despertar és adonar-te de la teva presència, adonar-te que tu estàs aquí. A veure, la gent que m'escolta en aquests moments m'escolten i estan percebent el que jo dic. Adonar-se d'ells és adonar-se de què m'estan escoltant a mi. És a dir, introduir el subjecte, introduir el jo, no el personatge, el jo, que ja sóc. Aleshores, clar, quan t'adones de que ja ets, tota l'estratègia del personatge per arribar a ser cau, es desmunta. I, és clar, això és difícil de mantenir, però a base de repetició és un nou estat de consciència que a poc es va fonamentant. I aleshores, des d'aquí, pots començar a examinar el que Blaine deia, el que no ets, però creies ser. Pots començar a examinar el personatge.
Jo ara aquí tinc davant meu, qui està parlant és en Jordi Sapés de Lema, que, si no m'equivoco, és economista, politòleg, violinista, violista...
Sí.
O sigui, tot això ho és o no ho és, en Jordi Sapés?
Ho soc. Bueno, com a mínim, en sé alguna cosa.
Va, sí. No, ho dic per diferenciar el personatge.
No, el que sóc jo és la capacitat de comprendre. I la capacitat de comprendre, o la capacitat d'estimar i la capacitat de fer. La capacitat de comprendre m'ha fet entrar en uns terrenys determinats de la societat, que és la sociologia, la política, l'economia. La meva capacitat d'estimar i de fer m'ha portat a gaudir de la música i a practicar i a tocar alguns instruments. Que tot això forma part de la meva personalitat. I aquí no hi ha cap personatge. El personatge sortiria en el moment en què jo volgués dir «Oh, quantes coses que sé fer!»
Va, no, però a mi perquè potser quan estudiava a la universitat fa anys... Sí. En Jordi Sapés potser com tanta gent, potser aspirava a, bé, doncs tindré més reconeixement el dia que sigui no sé què, no? Mm-hmm. Llavors aquí entraria el personatge.
Sí, exacte.
Va. O exacte. Més seguretat, no? Però també tindré, sí, més seguretat interna.
Jo quan estudiava a la universitat estudiava perquè no tenia cap més remei, perquè alguna cosa havia de fer, però estava perseguint un sentiment de realitat que no vaig trobar fins que vaig conèixer en Blai.
D'acord. I en aquell moment, això seria la projecció de la qual ens parlava ara Antonio Jorge, sí, una projecció al futur, buscant això, i aquí entra el personatge.
Ah, exacte.
Val.
I el personatge entra amb una sensació de que sí, estàs fent moltes coses, però res d'això et fa estar satisfet de tu mateix.
Exacte.
Ni et porta el reconeixement extern, ni el carinyo extern.
Continua havent-hi la mancança.
Ah, exacte, perquè la mancança és... No pots substituir el que ets tu per cap cosa que et vingui de fora, per molt maca que sigui.
I el mateix podríem dir-ho amb l'amor, no? Sí. La gent que projecta en l'amor ideal, no? El fet, aquesta felicitat, aquest desenvolupament efectiu.
Lo que acompanya el... Digamos que al personaje y principalmente a la dimensión más de base, yo idea, es un estado de carencia. De carencia y de miedo. Son elementos base, ¿no? Entonces, claro, el personaje está muy presente en la vida humana habitual, la vida de la neurosis dominante, ¿no? El personaje está muy, muy presente y por eso hay mucha... insatisfacción, es decir, esta sensación de la necesidad de completarme, de llegar, de conseguir, nace si lo observamos. O sea, es una cosa que está muy asumida, parece que es propio de la conducción humana el tener que alcanzar, conseguir, y no lo es. Esto es fruto del vicio, digamos, del error del personaje, ¿no? Es decir, porque esa necesidad que tenemos de completarnos, de buscar, de adquirir, de conseguir, viene de una insatisfacción, de una falta de conexión con este fondo y esta esencia, ¿no? Y esto se manifiesta en tantos y tantos momentos. El personaje está muy activo en la vida cotidiana. Cuando no estamos en una posición de satisfacción, de bienestar, de estar con lucidez, con energía, con presencia, es porque está actuando de un modo otro el personaje. Estamos intentando llegar, intentando conseguir, intentando... Y estamos, por lo tanto, está funcionando todo este aspecto del personaje. Es decir, que es fácil detectar, ¿eh? Cuando uno no se encuentra en la condición que profundamente anhela, es porque ya está funcionando ahí ese personaje y hay que empezar a entender y a ver cómo funciona, ¿eh?
Sí, i en això que diu l'Antonio Jorge hi ha un matís que penso que és important, que és que el personatge té la virtut de blanquejar-se. Perquè, clar, quan una persona et diu que vol ser més responsable, doncs, bueno, doncs està molt bé, no, això, que vulgui ser més responsable, o que vulgui ser més llest, o que vulgui ser més sacrific... més solidari, tot això està molt bé. Eh? Ara bé, per què ho vol ser? Per què vol ser més responsable? Perquè es té per irresponsable. Perquè es té per egoista. Perquè es té per dèbil.
Que s'ho digui un mateix és fort, també. Bé, no s'ha de veure. S'ha de veure.
Quan ho mires, ho veus. Si no, dona la impressió de que, bueno, ja està en línia, perquè està... A veure, tots volem ser més, tots volem créixer. La personalitat creix durant tota la vida. Ara tu, el personatge, per molt que creixis, et continuarà dient que no ets prou, que no vals, claro, que no pots.
Claro, claro. Dime lo que buscas y te mostraré de lo que crees carecer, sí. Porque no careces, lo somos todo. Ese es el principio, esto es lo fascinante de este asunto. Lo somos todo, aquí y ahora, y nos vivimos no siendo y proyectando eso que somos en metas a conseguir y alcanzar, lo cual nos hace llevar una vida tremendamente agitada, tremendamente tensa, estresada, agobiada, en la que estamos continuamente pendientes de conseguir, con una constante control de las cosas, queriendo sujetarlo todo, aguantarlo todo, dominarlo todo, ¿no? Y el gran descubrimiento es ese, y es tremendamente útil, ¿eh?, lo que plantea Jordi. Yo lo utilizo muchas veces, es decir, mira a ver qué es lo que estás buscando y verás de lo que crees carecer, ¿no? Y empecemos a ver que esto que crees carecer en realidad ya está en ti. Ese es el trabajo, el otro lado del trabajo, el contacto con la esencia. Cuando tú te das cuenta que en un proceso meditativo, que es un camino hacia la esencia, soltando las cosas que tanto buscas, de pronto encuentras aquello. Encuentras que ya está, que está subyacente. Entonces, este trabajo hay que irlo llevando al día a día, ¿eh? Y cuando la persona va aumentando en conciencia, es más capaz de detectar, uy, ya me estoy yendo, ya estoy buscando que me apruebes, ya estoy buscando que me quieras, ya estoy buscando que me des una seguridad, un reconocimiento. Es decir, en ese momento ya estoy fuera, ya no estoy siendo yo mismo, porque ya voy a poner en marcha todos los mecanismos de mi personaje para seducirte, para convencerte de que valgo, ya empieza a funcionar un mecanismo cerrado y ciego, que no me deja disfrutar de este instante, dejar que las cosas como está pasando ahora surjan, ¿no? ¿Eh? Bueno, que salga lo que sea, estamos juntos, disfrutamos de estar juntos y de lo que pueda pasar, porque no hay ningún lugar al que llegar, no tenemos que,
bueno,
convencer a nadie.
Programa, hem de fer un programa de ràdio, això sí. ¿Eh?
Bueno, se va haciendo, ¿no? Pero no tenemos la idea de llegar a algo, ¿no?
Vol afegir alguna cosa, en Jordi, el que acaba de comentar Antonio Jorge?
No, el plantejament d'entrada em sembla que està clar.
Perquè sí, totalment, sí. No? Però la persona, per exemple, l'exemple que comentava en Jordi Sapés, que es considera molt solidària i que ho entrega i ho dona tot, no? Però que fa un treball del personatge i veu que, en el fons, aquí hi ha un egoisme...
Sí.
Diu, potser pot dir, bé, però quin mal hi ha, no? És a dir, encara que hi hagi en el fons de mi una mena d'egoisme, si jo, gràcies a això, puc ser solidari, doncs benvingut sigui, no?
Sí, però la gent que es posa a treballar normalment acostuma a ser gent especialment conscient i especialment solidària i especialment forta i voluntariosa, especialment responsable socialment. Si venen al treball és perquè... Després de ser tot això, es continuen sentint buits i estan buscant alguna cosa. És a dir, el treball no és per la gent que té crisi, que té crisis de personalitat, a no ser que s'adonin de que la crisi ve d'una fallida total i absoluta d'aquests projectes del personatge. Però, a priori, el tipus de persona que es posa realment a buscar el personatge és perquè ja té, en certa manera, una intuïció de què no l'és i està disposat a mirar-lo.
Sí, y hay una cosa que dices al respecto que me parece muy útil, tiene que ver con la noción de blanqueo, que me ha encantado, que el personaje blanquea, que es que el personaje, como es una deformación de la forma, de lo que él llama personalidad, llama forma, utiliza las calidades propias de la forma. Es decir, la persona, por ejemplo, que tiene una forma, una personalidad propensa a ser... a cuidar, por ejemplo, ¿eh? Que hay personas que tienen esa propensión natural a ser cuidadoras. es algo bellísimo y que viene de la esencia. Es una forma particular que viene de la esencia, es de una belleza extraordinaria. Pero ¿qué pasa entonces cuando el personaje o el ego aparece? Deforma eso. Y entonces utiliza la capacidad de cuidar para obtener afecto y cariño. Con lo cual está desvirtuando, por no decir una palabra un poco más fuerte, dejémoslo ahí en desvirtuar. Entonces esa capacidad, que en principio es liberadora para quien la desempeña y para quien la recibe, porque es algo que viene de la vida y de la esencia, se convierte en una mutua cárcel que todos conocemos. El que cuida para que le quieran, y entonces considera que no le quieren suficiente a pesar de lo que cuida. El que se siente tan bien y utiliza eso para manipular emocionalmente al otro, algo que es maravilloso, se convierte en un avispero, ¿eh?, de personajes de uno y otro. Y esto pasa constantemente, ¿no? Sí. Y lo cual quiere decir que la persona que siente, digamos, tiene que rescatar lo que hay de verdad en el solidario, porque hay algo que viene de algo verdadero, que tiene que ver con la esencia, y luego hay que estar atentos al uso o al mal uso que el personaje hace de eso. Nada más. No se trata de negar. Porque hay muchas personas que entonces, no, esto es personaje, y quedan inhabilitados. No pasa nada. Oye, el personaje, supongo que es una de las cosas que también hablaremos, irá surgiendo, hay que dejar que aparezca porque es la mejor manera de que lo veas. No puede ser. Hay personas que entran en una posición de retención, de negación. No, déjalo. Y ten en cuenta que el fundamento de aquello que está constituido también el personaje es de la vida. El personaje, al final, sustancialmente hablando, es luz, es amor y es energía, como lo es todo. Entonces, seamos conscientes de que hay aspectos que no podemos, ¿eh?, no podemos tirar el collar el perro detrás, sino que hemos de rescatar lo que es verdadero para luego ir descifrando aquello que no lo es. ¿No?
¿I com podem fer que comenci a aparèixer? Vull dir, per entrar en aquest aspecte...
Sí. No, el problema és com podem fer perquè no apareixi.
Val, o per reconèixer-lo.
Exacte. Perquè, esclar, aquí hi ha tota una sèrie de judicis, no?, constants, de que no sóc com hauria de ser, no faig el que hauria de fer, no aconsegueixo el nivell que hauria de tenir. I una de les coses que és important adonar-te és que aquests pensaments que estan constantment en la nostra ment són pensaments que nosaltres no els tenim voluntàriament, sinó que ens venen constantment. És a dir, és com si portem algú al costat que ens estigués dient, no, això no ho has fet bé. A veure, vols dir que està bé d'aquesta manera? Vols dir que estaran contents? Vols dir que t'agrairan el que has fet? Vols dir que et reconeixeran? I tots aquests pensaments apareixen en la ment sense que nosaltres vulguem, perquè el personatge és un mecanisme, i és un mecanisme que ens controla. Per això deia que és importantíssim viure l'experiència de despertar prèviament, perquè una de les coses que passa quan un se n'adona de què és el subjecte, jo estic escoltant, jo estic mirant, jo estic entenent, quan un s'inclou en la consciència, es para automàticament tota aquesta cavil·lació. Es para automàticament. I aleshores un recupera la capacitat de mirar, d'estimar i de fer, que s'ha mantingut sempre en allà, la recupera. Aleshores pots diferenciar entre quan estàs despert i quan estàs adormit. I en el moment en què pots diferenciar entre que estàs despert i estàs adormit, pots observar quan estàs adormit i mirar quins són els problemes que t'està plantejant el personatge. Perquè, a més, és sempre el mateix. Sempre es repeteix. I aleshores el pots estudiar i el pots identificar. Però tenim present, tenim clar que hi ha un altre nivell en el que tu ets tu.
Sí.
I estàs alliberat d'això.
Efectivament, vosaltres, els nostres convidats avui a l'Ofici de Viure, i de fet el mateix programa a l'Ofici de Viure, parla sempre des d'aquests dos nivells. I és veritat, cap de vosaltres sou psicòlegs, sou moltes coses, però no sou psicòlegs de formació, diguem-ne, no heu passat per la universitat a estudiar psicologia en aquest cas, i estareu d'acord amb mi, però que hi podria haver altres visions, no? Que si tinguéssim alguns psicòlegs a la taula, hi hauria altres visions i altres metodologies, no? Un cop el programa també les toquem i n'hem parlat i sempre del dret i del revés, tots aquests matisos sempre intentem incloure'ls. Avui estem escoltant la vostra visió que va en la línia d'Antoni Blai. Sí. Perdona, Antonio Jorge, que t'he tallat.
Sí. No, yo he de añadir una cosa que creo que también es significativa. Es decir, Jordi hace hincapié en algo que es fundamental, ¿no? Que es el reconocer la dimensión de sujeto. Es decir, que uno no es lo que cree los pensamientos, sino esta dimensión de conciencia, presencia. Esto es fundamental, ¿eh? Esto para mí también es la base a partir de la cual podemos trabajar con el personaje. Pero me gustaría añadir también que es de gran ayuda diferenciar con nitidez entre idea y experiencia. Es decir, que ahora hemos hecho un canto a la esencia. Hay que hacer también un canto a la experiencia. Porque hay personas que a lo mejor les cuesta, aunque la esencia es lo que somos, pero esa fina intuición de reconocer lo intangible, les más cosas. En cambio, pueden entender muy bien también la noción de experiencia. Para distinguir cuándo uno está en personaje y cuándo uno no está. Cuando uno está haciendo algo y está más pendiente de la opinión de los demás, de la mirada externa o ajena, a cuando uno, y esto todos los oyentes lo reconocerán seguro, está más anclado en lo que ve, en la energía que está moviendo, en la labor que está haciendo, está realmente sumido en la experiencia, por tanto, en el presente, y desconsidera si el resultado va a ser este, va a ser otro, si la persona me escucha, no me escucha, si me pone buena cara, si me pone mala cara, porque está centrada en otra dimensión del sí mismo, que es cara y cruz de la misma moneda, que es el presente, presencia y presente. Ahora hacíamos el canto a la presencia, hagamos también el canto al presente. Es decir, estemos donde estamos. En la medida en que la persona reconoce el sabor de la experiencia, de cuando uno está, pues, yo qué sé, ahora mismo hablando, estar más puesto en lo que veo, en lo que se ve, que en lo que se puede pensar o en lo que puede llevar o no llevar esto. Esto es también salir del personaje en la acción. Y esto es muy importante. Cuando se descubre sí. Este tic, es importantísimo.
Jo he escrit això, ho he escrit en algun llibre, és el mateix d'Antonio Jorge Larruy, si em permets la broma. Bé, no és cap broma, és un fet, no? Que és com quan tu cantes amb una festa privada, no? Quan comences a cantar i ballar tranquil·lament, les cançons del teu estimat Nino Bravo, que de fet ho vam sentir en el primer programa de l'Ofici de Viure de TV3.
Efectivament.
Tu allà en aquell moment, encara que sembli que estàs interpretant un personatge, no estàs en el personatge, perquè si no, no cantaries. No?
Evidentemente, pues, visto como canto, gracias por evitarlo.
No, clar, tu en aquell moment estàs sí. dándolo todo, dándolo com diries, todo, però des del joc experiència, però no des del personatge.
Sí,
no?
Sí. Por cierto, si nos hubierais visto la grabación de aquel programa, me dejaron allá en el vaso de oro. Venga, canta, venga, ponte a cantar ahí.
Pues encara es pot recuperar, ¿eh? Es pot recuperar encara a TV3.cat.
Ahí, solo voz. Y efectivamente, sí, en aquel momento, pues desconsidero el cómo
¿qué dirán?
¿Qué dirán? Y que si no lo hago bien, que evidentemente no... No afino especialmente, pero en aquel momento estoy puesto realmente en lo que siento y en compartir a través de mi voz, del manejo que tengo de ella, seguramente poco, pero expresar, pues como cuando estoy hablando, lo que veo, lo que siento en ese momento, la música te permite expresar el corazón y la energía que vives, ¿no? Y es estar ahí, ya está, y cuando estás ahí se acaba pues la vergüenza, que es otra de las características claro. del personaje, el miedo, la vergüenza, el que pensarán, el que opinarán, y es un momento pleno, más allá de cómo sea la forma en la que lo expreses, que claro, comparativamente con otros...
És un molt bon exemple, el programa és Com tenir més alegria, a tv3.cat de l'Ofici de Viure, el trobaran els oients que vulguin. En Jordi Sapés proposa 4 passos per trobar-nos nosaltres mateixos, per fer fora en la mesura del possible el nostre personatge. Els despertadors, que són, podem triar un objecte, una persona, una circumstància i utilitzar-ho com a despertador, és a dir, cada vegada que ho percebem haurem de recordar-nos de nosaltres mateixos, d'aquest jo
que
està present, del que se n'adona.
Exacte.
Fer una observació i anàlisi del personatge. Triarem, diu en Jordi, alguns d'aquests moments en els quals estàs enxampat dormint i els observarem amb la profunditat necessària per veure els pensaments, emocions i reaccions que el nostre mecanisme ens porta a repetir compulsivament. Va amb la línia també del que ens estava comentant ara l'Antonio Jorge. El joc experiència, observarem la personalitat que has desenvolupat i veurem el biaix que té observant quines dificultats se't presenten habitualment. Això et permetrà reforçar determinats aspectes d'aquesta personalitat que estan poc desenvolupats i t'impedeixen fluir amb la realitat. Estem parlant també encara del mateix. veure en quin moment, quines dificultats se'ns presenten habitualment, que són recurrents, Jordi?
Sí, perquè el personatge, com hem explicat abans, com ha comentat abans l'Antonio Jorge, té una doble cara. Un és el jo idea i l'altre és el jo ideal. El jo idea representa que és allò que en tu no brilla, allò que val més que dissimulis, allò que val més que tapis. I el jo ideal representa que és la il·lusió de que si et veuen, si dones aquella imatge, si dones aquella cara, aleshores sí que la cosa anirà bé. Esclar, viure tants anys d'aquesta manera proveeix un desequilibri en la personalitat. Hi ha coses que la personalitat les té prohibides, que val més que no s'hi fiqui, i hi ha coses que les ha practicat d'una manera hipertrofiada, excessiva. Vale? Aleshores, quan tu te n'adones, després d'haver vist el que ha fet el personatge, te n'adones que els problemes que tens en la realitat són conseqüència de que hi ha un aspecte de la realitat que no has treballat. Perquè la realitat està feta d'energia, d'intel·ligència i d'amor. Si hi ha algun d'aquests tres aspectes que el personatge t'ha obligat a deixar de banda, tu et trobaràs que aquest aspecte se't presenta en forma de problema d'una manera sistemàtica i constant. I aleshores t'adones que no n'hi ha prou amb haver vist el personatge i haver-lo jubilat, sinó que a més has de reforçar la personalitat en aquest aspecte.
I per últim hi ha els tallers de la neteja de l'inconscient, o sigui, la importància de la neteja de l'inconscient, que l'Antonio també treballes, no?
Sí, és un element capital. Pasa que hay que entender muy bien la doble dimensión del inconsciente, que esto a veces se confunde. Hay un aspecto de carga, de contenido, que tiene que ver con la carga emocional normalmente, que hay que aprender a reconocer y a liberar y a limpiar, pero luego hay que entender que esas cargas, enquistamientos energéticos, vienen originados por unas maneras erróneas de pensar, que a su vez están fundamentadas en la falsa idea que uno tiene de sí mismo, que es la piedra angular o la base del castillo de naipes, porque todo el montaje que tenemos de creencias se fundamenta en una idea equivocada del yo. Como yo tengo una idea equivocada de mí, a partir de ahí todo lo que mi mente construye, creencias limitadoras que generan una enorme cantidad de enquistamientos emocionales, de cargas subjetivas, eso también necesita ser reformado. Es decir que para nosotros el trabajo del inconsciente tiene que ser doble. Un trabajo de limpieza, de liberación de cargas, para lo cual utilizamos una herramienta principal que es la aceptación, poder ir tomando conciencia de dónde están retenidas estas energías y poder abrir el paso para que eso se reintegre y se limpie, pero luego hemos de ir viendo las creencias mentales que están generando esos enquistamientos, porque solo erradicando eso, a través de una herramienta que llamamos reeducación, solo reeducando esa mente podremos realmente liberar, mantenernos en un estado de no carga. Esto sí que es algo que nos diferencia de muchos enfoques psicológicos, donde se considera que el problema de la persona está en la herida, en las heridas, el trauma, en la visión traumática de la herida. Y parece que se trata de ir a una herida original, que supuestamente una vez que se cure, pues el problema, digamos, de la persona estará solucionado. Nosotros creemos que no, que la herida está causada por un error, que la raíz del problema inconsciente es mental, es un error. El error engendra sufrimiento y eso a su vez provoca lo que hemos visto, un montón de reacciones automáticas que escapan a la voluntariedad, digamos, de la vida consciente. Entonces nosotros somos partidarios de ser consciente de todo ese ámbito de reacciones, ir limpiando todas esas cargas, llamémosle heridas, enquistamientos energéticos, pero yendo a la causa y viendo que el problema es que si voy con una venda tropezaré y me haré daño. El problema no es que me hago daño, me curo la herida. El problema es quítate la venda y dejarás de tropezar.
Ens queden 5 minuts, Jordi. Estàs sentint amb el cap.
Sí, jo vull aprofitar això que acaba de dir l'Antonio Jorge per recordar un aspecte del concepte de personatge que penso que és importantíssim, que és que en Blay insistia molt en que això del personatge no era fruit d'una lògica natural del desenvolupament de l'ésser humà, sinó que era un incident o un accident. Sí. Algo era una cosa que ens venia de fora, encara que es repeteixi de pares i fills i que portem anys i anys així. No és res que sigui consustancial amb la naturalesa del ser humà. I, esclar, això té una importància radical en el sentit de que si ens ho han ficat, i és artificial, de la mateixa manera que ens ho han ficat, ens ho podem treure.
Exacte.
I això és la marca de la casa, de la línia de l'Antonio Olay.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Jordi.
En Jordi Sapés, el concepto del personatge en la línia d'Antoni Blai, ha escrit: és clar que en el cas del personatge ens enfrontem a una alienació de tipus col·lectiu que es transmet de pares a fills. I en la línia del treball promogut per Blai s'espera que aquest sigui un trastorn accidental. Per això s'insisteix que no es pot considerar com alguna cosa natural propi de l'ésser humà o de la seva evolució, sinó alguna cosa sobrevinguda, artificial. Alguna cosa que inhibeix el desenvolupament de les nostres capacitats genèriques i ens manté en una desorientació permanent. Alienats de nosaltres mateixos, aliens a la nostra vida autèntica i també en presentar-ho com un greu obstacle per l'evolució de la persona i de la pròpia espècie. Molt contundent, eh, Jordi?
Bueno, sí, és que la realitat és contundent.
Claro. Y esto nos lleva, Jordi, también, como lo ves, pero y para mí es una noción clave que tú sabes que insisto mucho, a que no hacemos más que recuperar el estado natural.
Sí, ni más ni menos.
Es natural. Esto es muy importante para no convertir el ámbito de lo profundo en algo extraordinario, sí. O sea, en algo idealizado, que es sí. El problema habitual del ámbito espiritual, estarás conforme también,
y tanto,
Jordi, el problema habitual, la idealización, la idolatrar.
El gran peligro de poner el trabajo al servicio del personaje y de su yo ideal.
Exacto. Y aquí esto nos acerca a la naturalidad. Estamos hablando de volver a lo natural. No, esto es una mera distorsión. Es algo que llevamos unos miles de años, también hay que decirlo, pero que igual que ha venido, se ha de ir, y de hecho muchas personas, Blai mismo, gran testimonio de eso, de poder soltar eso, de poder soltar realmente ese artificio.
I calen molts anys de treball per aconseguir-ho?
Jo diria que en aquests moments la distorsió comença a ser evident. És a dir, el desastre que estem veient quan obres el diari és de tal magnitud que en aquests moments ja no és un problema de plantejaments polítics. És a dir, l'única alternativa que jo veig clara és l'espiritualitat, en aquest sentit que estàvem parlant ara, de recuperar la dignitat de l'ésser humà, de recuperar que l'ésser humà sigui el punt de referència de tot. Aleshores, quant temps, a veure, amb els exercicis que nosaltres tenim preparats, doncs veure el personatge, constatar com és, objectivar-lo... Pues es pot fer relativament de pressa, no és de quatre dies, però en un any i mig es pot tenir clar realment quin és aquest mecanisme que s'està apoderant de tu. I encara que tornis a caure, quan tornes a caure te n'adones i ho fas servir de despertador, ho fas servir per sortir-ne.
No, més difícil medir en tiempo lo que es atemporal. Creo que la madurez es, o sea, el despertar que tiene que ver esa madurez es, yo durante todos estos años pues he visto de todo, ¿sabes? Es decir, que la profundidad no depende del tiempo, y de pronto hay personas que ven las cosas con una inmediatez y una facilidad pues asombrosa, y personas que necesitan un proceso un poco más largo. Bienvenido sea. Yo lo que he aprendido conmigo mismo y con las otras personas, bienvenido sea, cada uno tiene que seguir su propio proceso. Lo que no se puede es forzar, nunca se puede forzar. Se pueden facilitar las cosas, el máximo posible, facilitar las cosas y dar ahí el material y la luz y acompañar, y iluminar todo lo que se pueda para que la persona vea cuando pueda ser, vea las cosas. Pero es difícil de medir en tiempo porque es muy sorprendente.
Sí, también intuitivament, ¿no? Algú pot arribar a aquesta conclusió ara mateix escoltant-nos, de dir, ostres, sí, me n'adono que he estat, no?, tota la vida perseguint aquí una pastanaga que no existia.
I te das cuenta que hay personas que de pronto, sin ningún tipo de formación previa, pero que han ido viviendo la vida con un grado de lucidez y madurez que de pronto saltan. En cambio, otras personas a lo mejor han tenido mucha formación y necesitan, pues, madurarlo mucho más, necesitan más. Y está bien, y todo está bien, porque esto no es tampoco una carrera en ningún sitio. No hay ninguna carrera, no hay que llegar a ningún sitio.
Yo pienso que no es tan cuestión de que la gente tenga la sensación de que no está, de que es dolenta o de que está limitada y tal. No. Lo que importa es que la gente se n'adoni, y hay mucha gente que se n'adona, de que intuïtivament estan vivint molt per sota de lo que intueixen que és possible. És a dir, hi ha una demanda de felicitat, hi ha una demanda de claredat, hi ha una demanda de seguretat, que no és perquè sí, és que respon a la naturalesa del ser humà. Aleshores, això et fa donar compte de que amb aquest sistema i amb aquesta educació i amb aquesta vida que estem portant hi ha gat amagat, que això no pot ser que sigui així, que ha de ser d'una altra manera. I aleshores és aquesta demanda que ve del fons, no ve perquè el personatge et faci, et vulgui que siguis més encara, de vegades sí, però en el fons el que hi ha és aquesta presa de consciència de la nostra realitat que no està del tot morta, es manté en l'inconscient també, i des d'allà apreta perquè no estem de gust.
I que no se soluciona encara que ens toqui la loteria, no?
No, al contrari.
Sí. Bueno, tampoc està...
Si no et toca gaire, val. Si te'n toca molta...
Ni se soluciona de les maneres habituals, no?, en què podem veure els anuncis de publicitat de televisió.
Hay que abrir el paso a esa demanda. Esa demanda és la clave, sin duda.
Recordo que l'Antonio Jorge Larruy i en Jordi Sapés de l'EMA divulguen el seu treball a través de Antonio Jorge Larruy online y autorrealización.org. L'Antonio està preparant precisament un taller per aquest any que ve, per principis de l'any que ve, sobre el personatge.
Sí, en enero, sobre el personatge, el descubrimiento del personatge.
Trobareu més informació al seu web i autorrealización.org. Trobareu totes les referències d'en Jordi Sapés de l'EMA amb alguna novetat, esperem aviat.
Sí.
I també teniu com a oients els llibres respectius.
Sí.
Sí, Jordi, perdona, que t'he tallat. No sé què anaves a dir.
No. Anava a dir que en la pàgina web d'autorrealización.org hi ha un seguit de cursos que fem periòdicament i també fem el que en diem aula magna, que són xerrades dels alumnes, cadascú explicant com està treballant en el seu camp laboral o camp familiar, perquè es vegi que això és una qüestió absolutament pràctica.
I avui vosaltres aquí no heu vingut, no?, des del personatge, suposo.
Esperem.
Queda clar.
Sí, però el personatge sempre se cuela de vez en cuando, ¿verdad?
Sí.
Hay que estar atento.
Moltes gràcies. Una abraçada. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant aquest Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui un títol contundent per la secció d'en Sergi Torres tancant aquest Ofici de Viure de Catalunya Ràdio com cada diumenge, la guerra dels símbols. Sergi, benvingut.
Gràcies.
Tu veus símbols per tot arreu.
Sí, hem convertit un món en una espècie de parc temàtic simbòlic. Tots són símbols, des del semàfor vermell, que és un símbol, al qual se li otorga un significat, vol dir aturar-me, al semàfor en verd, al prohibit passar, al home, dona, dretes, esquerres, independentista, nacionalista, espanyolista, del Barça... Tot ho hem acabat convertint en un símbol. I el més curiós d'això, almenys a mi m'ho sembla, és que no ens donem compte de que nosaltres hem creat aquesta simbologia, no ens donem compte de que nosaltres els hem donat els significats que tenen per nosaltres, i a més, i això per mi és el més interessant, no ens donem compte de que ens hem identificat completament amb aquests símbols. T'ho imagina't que jo tinc un objecte aquí davant i jo el converteixo en un símbol i li dono un significat. I a partir d'això m'identifico en aquest significat. Per tant, perdo de vista que no és més que un símbol. Aleshores, si jo em trobo amb algú que defensa un símbol contrari, automàticament, si jo estic identificat amb els meus símbols i amb els meus significats, automàticament entraré en col·lisió. Automàticament. Feminisme, masclisme. Per què el masclisme i el feminisme no es troben i construeixen una nova manera de relacionar-nos? Perquè hi ha un simbolisme identitari que fa que masclisme i feminisme semblin oposats. Quan fem aquesta abstracció, perquè és una abstracció psicològica de la realitat, correm el risc, de nou, de pensar que som allò, que jo sóc el que penso, que jo sóc el simbolisme que defenso, que jo sóc això. I quan jo caic en aquesta trampa, perquè és una trampa psicològica personal, Aleshores, deixo de veure que sóc lliure dels meus símbols. Per tant, si tu defenses un símbol i jo defenso un altre símbol que aparenten ser oposats, si som conscients tant tu com jo, el primer segon de veure que estem col·lisionant, deixarem anar els nostres significats i els nostres símbols. Però si estic completament identificat, el defensaré a mort, perquè penso que estic jo en perill davant d'aquella amenaça.
Clar, i després ja efectivament veure-ho com una amenaça o lluitar-hi en contra, no? L'exemple que acostumem a posar és el de la guerra, no? Lluitar en contra de la guerra o fer manifestacions en contra de, el que està fent és reforçar-ho.
Sí, és una paradoxa, és una paradoxa, però allò contra el que lluitem és el que d'alguna manera certifiquem com a fet. No ens donem compte, però és inconscient. Quan tu defenses alguna cosa en contra d'una altra, li estàs donant a l'altra cosa a la que estàs lluitant en contra, li estàs donant un valor, li estàs donant un sentit que en realitat tu no li vols donar.
Un altre exemple, lluitar contra la malaltia. Potser estaria bé treballar a favor de la salut.
Per exemple, és un canvi de mirada completament diferent que ens porta a tenir actuacions completament diferents també, no?
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Espa.
Fins la setmana que ve, els oients i les oients també moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, Dani Jiménez a les vies de so, Blanca Busquets al guió, Núria Ventura a la producció. Una abraçada.
Night and night dream. city. In this dust that was a city, if I could find a souvenir just to prove the world was here. And here is a red balloon. I think of you and let it go.